aquí si hay algo mínimo. Atrevo a ir. Aquí bello.
Aquí Neus Rosés. ¿Atreveu a fumar?
Tu Neus molt bé.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull lliure d'aventures, vull lliure de tot.
El búnquer.
...1882, Erzberg, Imperi Austro-Hongarès, actual Àustria. En Rudolf Schrödinger és un jove químic molt afortunat. Amb només 25 anys ja s'ha convertit en un dels peixos grossos de l'empresa on treballa, la Gebruder Groll.
No, és que ni idea, eh?
No, jo tampoc. No
em sap...
Què deuen fer? Què deuen fer?
La Gebruder Groll.
Pastilles.
Pastilles.
De fre.
No ho sé. Gebruder Groll. Bienvenidos a
el paraíso de la de què? De les vàlvules.
No sé què fan, no sé.
Què fan?
Va, ja ho veurem.
Digue'm-ho, va.
Mira, es dediquen al món del tèxtil. Què? Ah, no us semblava pel nom?
No.
Dius Nike, vale, ja saps, però...
Sí, ja són nens cosint pilotes.
Sí. I en Rudolf és un dels treballadors més ben valorats de la companyia. Ell s'encarrega de la creació del producte estrella de l'empresa, Lule.
Lule, les estovalles de plàstic.
Exacte.
De casa de la iaia.
Lule.
Bona.
Que sempre he pensat d'aquest nom, Lule.
Ule.
Mama, porta Lule.
És veritat, d'on sortia? És alemany?
No sé. En Rudolf s'encarrega de la comercialització de les estovalles que es produeixen a l'empresa i aquest càrrec li fa guanyar un sou desorbitat.
És que hi ha gent, t'ho juro, que gent que cobra una, bueno, pela llarguíssima...
Sí.
Fotent unes merdes, té una empresa d'avisos.
És que...
Distribueixo taps d'ampolla.
Sí.
Soc funcionari de la Generalitat.
Vaja.
És que, de veritat, és al·lucinant, eh?
Sí,
tu,
sí.
Hosti, quina nòmina, nano.
Bueno, se t'ha acudit a tu?
No, se m'ha acudit.
A veure, en el cas d'en Rudolf s'ha de matisar una cosa, eh? És un bon treballador i el nano es guanya el sou honradament.
Sí.
Això no ho nega ningú.
I aleshores què passa?
Que també influeix que l'amo de l'empresa sigui el seu pare.
Ara sí que vas sonant els acordions, eh?
Ah,
el dia 1?
Amigo.
Ostres.
Oita. En Rudolf és tot un partidàs, un solter d'or. Entre totes les mosses que el volten, sembla que l'afortunada serà la Georgina.
Home, la Georgina, amb aquest nom ja es veu que...
Està, amb ella es casa l'any 1886.
Ei! Visca els nuvis!
Visca
els nuvis rics!
Visca!
Un any després de casar-se, tenen el primer i únic fill.
Aviam.
L'Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger.
Quant de nom? Quant de nom?
Sí.
Erwin, no?
Erwin.
Ho té tot apuesto?
L'Erwin.
Mans i peus?
Sí.
Que l'altre dia d'en Matthias Buchinger, que no tenia ni mans ni peus.
Hòstia,
literalment.
Bueno, érem molt petitons.
Molt petit.
Tranquil, eh? Les úniques coses que tenen en comú l'Erwin Schrödinger i en Matthias és que parlen el mateix idioma i que tenen la mirada pura i brillant, això sí. El nostre protagonista ho té tot a lloc i es convertirà en un nen molt espavilat.
Val.
Des de ben petit ja s'intueix que l'Erwin Schrödinger farà grans coses. Comença a parlar, a caminar i llegir molt abans del normal.
Perfecte.
És un superdotat en potència, com el vostre fill.
En general,
ho dic.
Sí.
Perquè
sí.
La gent de seguida...
Ui! Bueno, espera't. Aquests déu-n'hi-do. No, aquests nens segur que és d'altes capacitats. Bueno, frena un moment.
Bueno,
i els que...
Frena perquè...
Aquest nano serà esportista d'èlit.
Sí.
Ja, bueno, segur?
Sí.
Vols
sí,
dir?
Sí, sí. No, l'apuntarem a música perquè li agrada molt. Ah, sí?
Ah.
És que poses música i,
sí.
i el veus que obre els ulls.
Sí.
Home, aviam.
Ostres,
sí.
Bueno, sort, ja fa més que el ficus.
Sí, sí.
Home, clar. Aviam, sí, que ja sé que el teu fill te l'has d'estimar molt,
sí,
però nano... Ei.
Sigueu realistes, sigueu realistes. Jo veig la meva filla i és arriada, però no em llenço a la piscina de superdotada, no ho dic.
No, frena.
En fi, en aquest cas sí, és un superdotat en potència.
Ah.
I els seus pares volen que el nano tregui profit de les seves capacitats.
Bueno, el que dèiem, que no el collin gaire, que en William James Sidis... li van fotre coneixement amb un embut, va, aprèn llatí i grec, i va quedar...
Va quedar taradet, pobret.
No, i tant.
Per sort, l'Erwin no serà com en William Sidis. Els seus pares ho saben fer bé. Quan el nano té 5 anys, li regalen un llibre de filosofia. Aviam què tal.
Bueno, sí, és anar a poc a poc, eh?
Sí? 5 té anys, el, filosofia.
Sí, el tractat de Wittgenstein, vinga, que és poc dens.
Doncs els llibres de filosofia es converteixen en la seva lectura preferida. Abans d'anar a dormir sempre llegeix una estoneta. Ha canviat els contes infantils per aquest tipus de lectures. Des de llavors el petit Erwin es fa tota mena de preguntes existencials.
Per què no puc ser un nen normal?
No, no, Jair.
No?
Ell està encantat de ser un nen repel·lent. Fixa't, ojo la dada ara, eh? Quan té 11 anyets, comença a llegir llibres de física. Amb 11 anys, eh? Que jo en tinc 37 i la física nano encara no...
Bueno, és que aquí n'hem dit de l'assada d'un campanar.
Bueno, aquí es va dir que perquè els avions no s'enlairen, es queden quiets i s'esperen que volti la Terra. Es va dir això.
I es va dir que si nosaltres saltéssim molt,
sí,
la Terra es mouria i hauríem d'anar a una altra qüestra.
Sí, sí.
I ens hem quedat tan amples, eh? Bueno, endavant.
Resulta que el nano ara vol ser físic. Mira, físic, eh? Aquella branca del coneixement l'apassiona, la física.
Jo ja sabeu que jo sóc molt crític amb els nanos d'avui en dia, amb aquesta indolència que gasten, però un nen d'11 anys que vol ser físic tampoc em sembla bé.
Massa, és massa exagerat.
És massa.
Hem de trobar un punt entre mig,
sí,
nois. Com que a casa hi ha calés, l'Erwin entra a estudiar a l'Academisches Gymnasium.
Que fan crossfit.
Fan una... No, fan de tot. És una de les institucions d'ensenyament més prestigioses de l'imperi.
Val.
Som al 1908. Als claustres de la Universitat de Viena.
Que bé.
A hores d'ara, l'Erwin Schrödinger és un estudiant de física de segon any que destaca per les seves notes excel·lents. Encara que li queden 2 cursos per acabar la carrera, els professors ja li ofereixen convertir-se en el seu ajudant. Vinga.
Has de ser molt repel·lent per ser l'ajudant del professor, eh?
I encara no has acabat la carrera, eh?
No!
Que dius, acaba la carrera i comença fent d'ajudant, vale, però...
O si has dit que està fent segon...
2 anys abans d'acabar la carrera ja vas d'ajudant i els teus companys es deuen encardar de tu.
Home... Els companys que estan fumant porros.
Clar.
I amb 7 o 8 assignatures de primer.
Sí.
On te vas, nano?
Espavilat.
L'espavilat, mira, listo.
Després de llicenciar-se amb honors, li arriba una carta. L'Erwin sap que tard o d'hora el cridaran d'alguna empresa per oferir-li feina. Bueno, bé, em frena una mica, eh? Xulillo.
Que ets físic, eh?
Segur que li cauran les ofertes del cel. Ell ho té claríssim. Però aquella carta no és cap oferta de feina. Al contrari.
Què és?
És per anar a l'exèrcit. Ha esclatat la Primera Guerra Mundial.
Hòstia, no.
I li toca anar a files.
Hòstia, no.
Mira.
Ara què, la física?
Ara què? Ara què, físico? Ara què? Ara què? Venga,
si un torpedo sale a 100 por hora.
Cuando llega a tu puta cara.
Te revienta.
Te revienta, chaval. Sí,
físico.
Te revienta. Si eres tan listo, porque estás muerto. Però que rancuriosos que són els estudiants de física. Tio, deixeu-lo respirar, nano.
Nano, que no ho ha triat ell, lo de la guerra. Ha sortit com ha anat, tu.
Ara també, que et toqui anar a la Primera Guerra Mundial, has d'encertar-la amb ella mateix, eh? Bueno, escolta, que s'han brotit una mica les mans.
Sí,
també,
sí.
Anem a compensar, no? El món mental amb el físic.
Una mica d'esforç físic amb els que fan física. No sabem qui ha mogut els fils, potser el pare, potser els professors, o no ho sabem, però la qüestió és que el jove Erwin és destinat a un lloc molt tranquil, mai anirà al front i es passarà tota la guerra sense agafar un fusell. Algú li ha fet un gran favor. Potser els professors han mogut fils per tenir cura que un cervell tan brillant com el de l'Erwin no acabi escampat per la trinxera a causa d'una bala enemiga.
Bé.
Durant la guerra, l'Erwin fa xerrades de física i distreu els seus companys de batalló.
Ostres, home, molt entretingut ha de ser el problema, eh?
Sí.
O sigui, vas a la guerra,
que ja
vas amb el neguit tot el dia, i també el tio fota la xapa.
Tu anem a cardar un whisky, Josep Maria, no?
Sí,
no,
sí,
que ens però... toca anar a lo de la física.
El rato que teníem...
De lliure.
Ja vas amb uns ànims a la classe, nano.
L'Erwin ho explica molt bé. És distret a la classe, de veritat. Fa que la física sembli una cosa senzilla. És el típic professor amable que t'hi pots fer amic fàcilment. També els fa preguntes existencials i jocs de lògica per distreure'ls de la guerra. La guerra acaba sense que l'Erwin hagi sentit ni una sola explosió. Però no tot són flors i violes. Ell es troba al bàndol perdedor. L'imperi austro-hongarès s'ha dissolt i l'economia està rebentada. El pitjor de tot és que la fàbrica familiar ha hagut de tancar.
Oh, clar.
És que el tèxtil...
És que... te'n vas a treballar, que ets de l'imperi austro-hongarès, i acaba la guerra... No, és que ja no existeix ja l'imperi aquell.
Ara
no,
què?
Ara què? El passaport aquest de què serveix? Eh?
Per res. A més, amb la caiguda de l'imperi tot s'ha complicat. Abans anar d'una punta a l'altra del país a treballar a les universitats era més fàcil. Ara són països diferents i la burocràcia es complica. Treballar a l'estranger significa fer un munt de paperassa que l'Erwin no suporta. El nostre amic prefereix tenir feines de poca volada. Després es torna un rodamón i accepta qualsevol feina de professor adjunt a les universitats. En qüestió de 10 anys, el nostre amic treballa de professor a les universitats de Jena, Stuttgart, Wroclaw, Kiel, Hamburg i Zúric.
Sí, per tal de no fotre res, oi, toca un volta, eh?
Sí.
No fos cas. No fos cas que t'haguéssim de treballar de veritat, eh?
Que ja treballa.
És a Cuniceba,
ja treballa, Jair. Sí? L'Erwin penca de veritat, dins del món universitari, això sí, dins d'aquest ambient tan selecte, també tindrà temps d'enamorar-se una miqueta.
Ah.
No tot ha de ser treballar.
No tot és veritat.
Oi que us hem dit que l'Erwin era el típic professor que cau bé a tothom?
Sí.
Doncs, com no podia ser de cap altra manera, s'ha embolicat amb una de les seves alumnes.
Bueno, tranquils, que ja m'estem...
Un moment.
Professors, tranquils, eh? Tranquils, que si el codi intern de la universitat ho aprova...
Sí, a més,
no
estem
són
parlant...
Són dos adults.
A la universitat te pots trobar una nana de 25 anys... i un professor de 30, no?
Pot passar perfectament.
No, no hi ha problema, no?
Pot passar perfectament. Ara.
Què?
Si els dos són adults,
sí,
no passa res.
Si els dos són adults, no passa res.
Ja ho hem dit.
El problema és que no ho són.
Però no desmuntis el tinglado.
Ja, no, estava intentant defensar-ho, però és que la mossa potser sí que és un pèl jove, eh? La noia es diu Anna Marie,
sí.
I durant molt de temps ha mantingut una relació en secret per por de l'opinió de la gent, per por del que diran.
Per por del que dirà la gent o la policia?
Bueno, les dues coses. Quan van començar a embolicar-se, ell tenia 30 anys
vale.
I ella... 14.
Ni, o sigui, han quedat tan esglaiats el públic que no diuen ni fuera.
14.
Ella
en tenia 30 i ella 14.
Sí.
Ara ella
no, ja... O sigui, les matemàtiques no sé en què t'ajudaran.
Ara ja en té, ja en té 17, ara,
ja en té
ella.
17,
ja no són tants fins a 30.
Vale.
Ja són menys.
Hem decidit que només creixerà ella.
No, ell no creix.
Ell es planta.
Ell no creix.
És el que té la física quàntica. Aviam.
Bé, amb 17 anys i 33, sí, suposo, sí. Doncs ara ja poden fer oficial la relació. De fet, es casen al cap de poc temps. El cert és que l'Anna Marie no és l'única noia massa jove que ha passat pel llit de l'Erwin. Durant els anys en què el nostre protagonista fa de professor, enlluerna les seves alumnes i aprofita per enllitar-se amb elles.
Escolta'm.
Ai, noi, el professor de física, nada menos, del que menos t'ho esperes.
Sí.
L'Anna Marie és l'única que s'acaba convertint en la seva esposa, però n'hi ha d'altres de confirmades, inclús després del seu casament. Per exemple, quan ell té 39 anys, s'embolica amb una noieta de 14 anyets. Aquí encara hi ha més diferència, 14-30.
Hi ha una persona gran pel mig, eh?
Sí, senyor. La relació es trenca quan ell la deixa embarassada i ella es veu obligada a avortar.
Com s'està complicant la cosa, pensava que parlaríem de números.
Sí, noi, mira.
Bueno, sí que n'hi ha de números, sí.
El professor enrotllat. Doncs guaita'l, eh? I espereu que encara no estem. Quan l'Erwin Schrödinger té 52 anys...
Sí.
Prou, diuen per allà darrere. Prou. 52, eh? Després d'una vida dedicada a la universitat i a l'abús de menors, s'enllita amb la Barbara McKenty, un alumne... de 12 anys.
Fuera. No, és que ja aquest tio ja, què vols?
52.
Com vols seguir llegint?
52 i 12, eh?
52 i 12.
I quevo jo al mig, eh? Jo hi quevo, eh? Són 40 anys i jo tinc 37,
mig, eh? 40, però tenies temps de néixer.
Podia haver nascut jo i créixer, eh?
O sigui, podem explicar, perquè ja sé on te vas, ja sé cap on te vas.
Què?
Anem a explicar lo del gat de Schrödinger, que per això som aquí, entenc, perquè
som aquí per explicar la veritat, Jair. Informeu-vos, Erwin Schrödinger era un abusador sexual. Si voleu, ho deixem aquí.
No, no, home,
hem,
no.
Hem de tenir clar amb quin personatge estem
tractant. Sí. No, ho hem de dir tot.
Ah.
Se diu lo bo i lo dolent.
Ah, ahir no, ahir no es va deixar entrar el dels Kellogg's perquè no deixava tocar la cuca a la gent.
A veure, el públic d'avui.
Aviam els
si d'avui. Si és més tolerant que el d'ahir. A veure, parlem-ne.
Els casos que us hem explicat i d'altres que van per la mateixa línia van destapar-se fa pocs anys gràcies a una investigació d'un diari irlandès. Es va demostrar que el nostre protagonista, a més de ser un dels científics més importants de la història, també era un pedòfil. Ara, si voleu, passem a la part de la física quàntica,
per
si
mi
us
millor,
interessa.
Per mi millor,
sí. Centrem-nos. Hem anat una mica amunt i avall en el temps per explicar-vos tots els casos de pederàstia. Tornem enrere, som al 1920, quan es casa amb l'Anna Marí.
Molt bé.
Tot de moment tot anava bé.
Sí, no, perfecte.
A hores d'ara, el nostre protagonista és un dels físics més respectats del moment. Compagina les classes i les conferències amb l'escriptura de llibres i articles. Tothom sap que és un potencial guanyador del Premi Nobel, sobretot gràcies a l'equació de Schrödinger.
Aviam.
És una equació...
Sí.
Que descriu com canvia al llarg del temps l'estat quàntic d'un sistema físic. Apunta-t'ho, si de cas.
Com
que... Això és molt rellevant, per la mecànica quàntica.
Jo no entenc res.
L'equació descriu com canvia al llarg del temps l'estat quàntic d'un sistema físic.
No sé què diu, cap paraula?
És que
què vol
cap.
Dir dins aquest context? No sé què
jo,
vol dir
jo de tot he entès temps.
Temps, sí. Mira, partim d'aquí. Professor. Partim de lo de temps.
De temps, vale.
Sí.
En fi, ho he copiat de la Wikipedia, sí, està tal qual. No. Deu ser molt gros,
deu ser
això,
molt gros, sí.
Perquè l'estudi fa que l'any 1927 guanyi la posició de catedràtic de física teòrica de la Universitat de Berlín, que no sembla un càrrec fàcil.
No.
La feina no li dura gaires anys, per culpa d'un vell conegut del programa.
Sí, a veure... Si a més de pedòfil és nazi, ja la pleguem, no? Ho deixem aquí.
No, com a mínim podem dir que l'Erwin no és nazi.
Val.
Això sí. És molt crític amb les idees del Führer, tot i que només el critica en petit comitè per por de les represàlies.
Ah, sí, clar.
Quan veu la primera ocasió, fot el camp d'Alemanya. Ell i l'Anna Marie marxen cap a Anglaterra, on li han ofert un lloc de treball com a professor d'Oxford.
Oh, carai.
Bé, durant l'estada a Londres, a l'Erwin li notifiquen que els seus estudis atòmics el fan guanyador del Premi Nobel de Física de l'any 1935.
És que bé, tu. Que truquin per dir-t'ho, eh?
Sí.
Qui tu que has guanyat allò?
Has guanyat el què? El què?
El Nobel de Física.
Oh.
Me podeu enviar el premi a casa o com
sí,
va
sí, això? Sí. I són quartos, això són cèntims,
home,
eh? No és
no
com l'ondes,
que...
eh?
No. L'Ondas, vull dir que comencem a donar alguna cosa.
Algun quart... Alguns...
Estan molt, molt mal repartits sí. Els premis en general en aquest país,
sí.
Que és Espanya.
Sí, de moment.
Per què?
Sí. De moment és Espanya.
De moment és Espanya. Premi Planeta és una morterada.
Sí, donen molts
cèntims. Repartiu més.
I l'Ondas donen molts de premis i deuen, per no donar pocs cèntims, doncs dongueu menys Ondas. Doneu un Ondas l'any. Millor programa de ràdio,
ja
això
està.
Ho entén tothom.
Aquest any haguéssim guanyat nosaltres?
No, perquè són de proximitat nosaltres.
Ja.
És la... No contaminem.
No, és l'exaeco... Ah, sí, exacte. Està claríssim.
La notícia és una de les poques alegries que rep mentre és a Anglaterra. A Oxford s'hi sent estrany perquè és una facultat més de lletres que no pas de ciència.
Sí, bueno, i perquè els alumnes tenen més de 18 anys.
Sí, li costa adaptar-se als costums anglesos. Què passa als anglesos que només fan l'amor amb adults?
Què passa aquí?
Que raros.
Són molt estranys.
A part del Premi Nobel, l'únic que li puja una mica la moral és la Hilde, la seva nova amant.
Noi, frena, eh?
Què? La seva relació és més oficial que una simple amant, de fet, ja que la Hilda viu a Cana Schrödinger, amb ell i l'Anna Marie. Tots.
Com ho has dit, això?
Sí, és una relació oberta, bueno.
Ostres!
L'Anna Marie és una noia oberta de mires que accepta la proposta. Des de llavors, la Hilda, l'amant habitual de l'Erwin, es converteix en la tercera persona de la relació. Tots tres formen un trio.
Un trioni.
Un matrimoni, no, un trimoni. No sé qui ho vaig sentir-ho dir, un trimoni. Érem tres, era un trimoni.
Eren tres, bé,
si
tu, si ells estan bé.
Si s'entenen, escolta, ara, bueno. Oh, bueno.
No sé, després, quan has de fer la declaració a la renda, com
no
funciona
sé.
Això.
No sé. I quan te toca fer un trasllat... Què? Ja ho vaig dir una vegada, jo.
Què?
El que t'estima de veritat és el que ve a fer el trasllat.
És aquest refrany és dels més certs que hi ha.
L'any 1938 el nostre home se'n torna cap a Viena, però abans té temps per publicar la seva teoria més coneguda. Ara sí, el gat de Schrödinger.
11 putes pàgines ha trigat a sortir el gat.
Sí, noi. El gat de Schrödinger és una teoria quàntica en què una situació concreta provoca una paradoxa.
Va, Peyu, explica'm la teoria del gat de Schrödinger, que aquí hi ha molta, molta gent que no...
Què? La gent per no treballar s'inventen unes coses. Vaig a intentar fer-ho entenedor.
Va.
Vale? Hi ha una capsa opaca...
Obre-la!
No, espera't!
Vale.
Un moment. Va, intenteu entendre la física.
Que hi ha una capsa.
Els professors ens renyen perquè és que sempre dieu que les mates no sé
no,
què.
No, és veritat. Va. No. Pues, doncs avui física.
Avui física.
Anem a respectar la física.
Anem a respectar-la. Ja, aneu-vos apuntant, si us costa.
Jo estic fent un esquema.
Vale. Ja. Hi ha una capsa opaca.
És una capsa que té un interrogant dibuixat a fora?
És una capsa, Jair. Vale.
Estic intentant dibuixar l'escena per la gent.
Una capsa de sabates, jo què sé.
Vale, una capsa de cartó.
Posa John Smith.
Golfitos.
A dins la caixa
sí.
Hi ha un pot de verí.
Val.
Vale?
Vale.
Si, si t'ho han vengut com a sabates és raro.
És raro, sí.
El pot de verí té un mecanisme
sí.
Que pot trencar-lo fàcilment si algú ho toca. De moment bé, jo vaig seguint, eh? Aneu seguint, no? Més
sí,
o menys.
Sí. Va.
Si en aquella capsa hi posem un gat...
És que no li has de posar un gat a dins una caixa que hi ha a verí. No,
no. És una suposició.
També era maltractador d'animals aquest home?
No,
ho va fer de veritat, això?
No preocupis. Semblaria que el gat és fictici. O sigui, això ja ens ho resoldrà la Neus a la seva secció. Ja veureu, anem a la teoria. Teoria, eh? Si s'introdueix el gat a dins la capsa amb el pot de verí...
Sí.
Es produeix un fet molt curiós.
O si tant. I tant.
En aquell moment, segons aquesta teoria, el gat és viu i mort al mateix temps.
Com?
Sense cap observador que estigui mirant l'interior de la capsa, el gat ha trencat el pot de verí i s'ha mort. I alhora el gat no ha trencat el pot de verí i encara és viu. Les dues suposicions, si tu no has vist a l'interior...
Oh, clar, si no ho veig.
Clar.
Si no ho veig, també pot haver-hi un Romario dintre d'aquella caixa. Eh? És que clar... No, quan vostè no mirava, ha entrat en Romario.
Jo el que no entenc és tot això on transporta. No?
Tu vols una aplicació,
sí,
no?
Sí, o sigui, jo entenc el que està dient el senyor.
Jo,
però
aviam, Erwin, jo
però
com,
si,
jo
no, si no ho hagués dit...
Sí. No passa res.
Els trens segueixen sortint, eh? No ho sé. Vaja. La teoria del nostre protagonista és una de les paradoxes científiques més populars de tots els temps.
A veure, a mi m'agraden els gats. Si tu fots un gat dins una capsa amb un pot de verí, creu-me que el got, o sigui, el gat, el segon u ha cardat el verí a terra.
Ah, sí, sí.
Perquè
sí,
és el que fan.
El gat.
El gat el que fa és tirar coses. El gat és malparit.
El gat vol tirar coses,
sí.
És el que li agrada.
Fes un... Posa un domino d'aquells, posat una fitxa al costat de l'altre i deixa passejar un gat per allà.
Home,
si ho esquiva,
a prendre pel cul tot el domino. I ràpid. Aquesta teoria, i sobretot haver guanyat un premi Nobel, li asseguren feina per la resta de la seva vida.
El del gato, el del gato. Han cogido el del gato.
Qué bueno, eh? Dijo lo del gato. És que clar, però aquesta teoria... Així.
No, a tu t'ha fet mal, això.
Clar, perquè aquí qui guanya? Aquí el que s'inventa la primera bestiesa, aquí guanya.
Qui guanya?
Home, això m'ho podia haver inventat jo.
Guaita, ja t'ho asseguro jo. Mentre reclaves unes tutxanes.
Perquè hem arribat ara que ja està tot fet.
Sí.
Però a mi em fots el segle... principis del segle XX.
Sí, i també me la fas la teoria del gat.
I tant. I ràpid.
És que no se li hagués acudit a un altre.
Jo no hagués gosat dir-la perquè passaran que estàs loco. Jo hagués dit, no, jo no ho dic.
Que quan tens un premi Nobel, t'envalentones.
Clar, i llavors...
I la gent t'escolta.
Si a mi em donen un premi... perquè no el tinc encara, però no. Me l'haurien de donar previ. Si me'l donen previ, després te dic el que vulguis.
Ara que ens han donat un ondes,
sí, ara
podríem anar de guais, anar a fer xerrades i dir autèntiques barrabassades sobre comunicació i dirien,
home,
és que té un ondes. És que tens un ondes, tu.
Collons, a què penses que es dediquen tots els expolítics d'aquest país?
Bueno, clar... Sí, perquè si no, qui va escoltar la Zanara una xerrada? Que no sigui per tirar-li coses.
Ningú. En fi. El 1900... Estic aquí o no? No, estic més amunt, perdona. L'Erwin... L'Edwin viu uns últims anys prou distrets. A partir dels 60 se'n va viure a Irlanda, a Alemanya, fins i tot a Itàlia, tu.
Oh.
Això sí, ja fa temps que s'ha retirat de l'ensenyança i de les alumnes.
Però és menys mal.
Sí. L'any 1956 torna a Viena, on publica el seu últim llibre, Mein Weltansicht.
No sé què vol dir, però ni ganes de llegir.
La traducció vol dir alguna cosa com La meva visió del món. És un llibre metafísic. Si no us l'heu llegit...
Què vols dir?
No val massa la pena,
no?
Jo crec, no. No, sí, amb el que sàpigues lo del gat ja pots anar tirant. 4 anys després de publicar l'últim llibre, el nostre amic abandona del tot la feina, deixa d'escriure i de fer xerrades. Ara està massa ocupat gestionant els atacs de tos que li agafen.
Cuidado, Erwin.
Sí, tos molt punyetera, eh? Una tos que a vegades ve acompanyada d'algun escopit de sang.
Ai.
Bello.
Amb 71 anys, l'Erwin Rödinger...
El del gato!
Rep la visita de la nostra mascota, la tuberculosi!
Hola, jo sóc la tuberculosi. Hola, jo sóc la tuberculosi. Hola. Amb el Peyu, el Joel, la Neus, el Buc, ens ho passarem molt bé. Hola, jo sóc la tuberculosi.
I atenció, perquè la tuberculosi és qui se l'acaba emportant a la tomba, eh? Que quan està aquí la teoria del gato dins de la tomba,
sí,
no
sí.
Saps si...
No, ah? T'ha muerto o no?
T'imagines fent bromes allà el dia de l'enterro, eh?
Està podrido o no se ha podrido? Està podrido y no podrido al mismo tiempo.
Què passa? Què passa, Schrödinger?
Anda ja. Estafar a otro, Schrödinger. La tuberculosi el mata un 4 de gener de 1961.
Bueno... Que Déu l'hagi perdonat.
Sí, perquè nosaltres no ho
nosaltres
conto.
Ja veurem.
Aviam, el voleu veure?
Va, aviam.
Sí.
Què?
Pues fa cara de bona persona.
Sí?
Mira'l. Què? No? Fa cara de professor enrotllat, sí. El que dèiem.
Sí.
Tio guapot, intel·ligent...
Sí. També en la moto t'explica algun acudit de gatets...
S'aprofita del seu poder...
I nenes de 12 anys,
endavant.
En fi. Erwin Schrödinger és digne d'entrar al búnquer, sí o no, públic?
No!
Si és que... És perquè... És per la teoria, que tampoc ha agradat.
No ha agradat. Avui has fet saltar la llebre amb el tema que la teoria no serveix per res.
És que no serveix.
Ara... Ningú s'hauria plantejat. Bona teoria, sí, bona teoria. Per què serveix?
No serveix per res. Doncs res, mira, no serveix per res aquest senyor que no entra al búnquer. Fuera!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus Rossell, bona nit. Què tal el gat?
El gat. Ara, ell... Tant de bo si que ara digui el cap se m'obri.
Mira.
Ja t'ho diré jo.
Hauria d'haver provat, eh? El gat. Tinc un gat ara. Sóc jo?
Què dius?
Tinc un gat.
Veio, sí.
Però si tens molts de gossos a
com
casa.
Com es diu?
Duc.
Duc, eh? Duc.
Es diu Duc.
Tu creus que és bon nom per un gat, Duc?
Sí, perquè en principi la seva feina allà a casa és caçar ratolins i rates com els ducs. Llavors, per això li vaig posar Duc.
Ah.
Què et sembla?
Molt ben trobat. I què? Sí. Si troba bé, es troba còmode
a casa? S'està integrant, de moment.
És petit, és gran, com és?
Té 4 mesos.
Sí. No sé què vol dir això, un gat.
No ho sé, és normal.
Normal, no?
És un gat normal, sí. Val. De moment, bé, ara porta uns quants dies tancat dins de casa perquè sàpiga que és casa seva.
Clar.
I ara ja, a partir de demà passat, el començarem a obrir que vol tipa al jardí.
Molt bé.
Que no s'ho perdi.
No, home... Espero que no.
El meu va marxar 2 setmanes i va tornar, que feia pudor a l'alè i anava despentinat.
Ah, sí? Sí, els gats a vegades tornen de dir anda, nano, Déu-n'hi-do, eh? No hem perdut l'estona, eh?
No, ja t'asseguro jo.
Ostres, despentinar un gat és molt complicat.
Ui,
eh?
Anava, nano, prim, bueno. A veure, molta gent creu que el gat de Schrödinger era un gat real, abans sí. Ho heu comentat.
I què?
Doncs no.
No?
No.
Era mentida.
Tot és una farsa, allò d'aquest home.
A veure, el científic sembla, deia la gent, sembla que es dedicava a posar gatets dins de caixes. No, no és així.
No.
El gat és una suposició. De fet, no tenia ni gat.
És que...
No tenia en Duc, no hi era. Va. El que passa és que algun beneit va escriure a la Wikipedia que el Schrödinger va tenir un gat,
sí,
i que un dia, al veure'l jugar dins d'una caixa, va dir, saps què? Farem una teoria amb això.
No. No. O sigui, tot és fals, això.
A veure, la teoria és real, però sí, el gat no existeix.
El gat no existeix.
Però la Wikipedia, fins i tot, deia que el gat tenia un nom i es deia Milton, eh?
De veritat, la gent, una imaginació.
Molta imaginació.
Que, no poseu mentides senyor a la Wikipedia, sisplau.
Schrödinger mai va tenir un gat, per tant, la teoria se la va fer ell solet.
Ell?
Sí. Mm. Podria ser un gat, podria ser una tortuga, una cabra. Veieu, tu podries haver fet amb la cabra.
Sí, sí, sí.
Una cabra, ja està. Va tenir dos quissos, dos gossos, això sí, però el nom de la teoria del quissu de Schrödinger...
El quissu de Schrödinger, a veure, és maco de sentir, però no sé.
El fet és que moltes vegades ens guiem per la Wikipedia i hem d'estar a l'aguait perquè en algunes ocasions... Ens donen figues per llanternes.
Què dius ara?
És que és
bona expressió aquesta,
sí,
m'agrada.
Però perdona, quina expressió és aquesta?
És preciosa, eh?
Ens donen figues per llanternes.
Enganyen,
és
ja
la
està
clàssica de gat per llebre, no?
Sí, gat per
sí, però un gat i una llebre cuinats encara m'ho crec, però una figa i una llanterna,
això
i collons
diu,
a veure.
Es no? Diu, es diu.
Bueno, clar, ens donen figues per llanternes.
T'han ensorronat, és això.
Home, aquí t'han ensorronat més fort que amb el gat per llebre.
Sí.
Però tu reps la figa o la llanterna?
Ens donen figues per llanterna. Ah, tu havies demanat una llanterna.
Jo havia demanat una llanterna.
I t'han donat una figa.
I
el nen va de colònies amb una figa a la maleta.
Porteu
oh, han enredat la meva mare, jo què sé.
No
jo
veig, no,
no
veig.
M'hi veig.
Home, tia, no.
Bé, doncs a veure, ara, el que farem serà, us llegiré tres afirmacions,
sí, sí,
i vosaltres, la gent de Sant Boi de Llobregat,
sí,
m'haureu de dir quina és la inventada per la Wikipedia.
Exacte, què és figa i què és llanterna.
Exacte.
Vinga, el nou programa de TV3.
Formulo la pregunta, a veure, quines d'aquestes mentides la van donar per bona a la Wikipedia? Opció A, que Plató era un surfista hawaià.
Bona.
Opció B, que Sergio Ramos era un erudit en el joc dels escacs.
Bé.
I opció C, que la Moreneta és una brillant sardanista de competició.
Atenció, la veu va ser, no?
Ha de ser una, eh?
Una
d'aquestes... No, la veu va ser, no.
Una d'aquestes tres ha sortit a la Wikipedia?
Sí,
una d'aquestes tres s'ha donat per bona.
Sí.
Sí. L'altre és impossible creure, això, no?
Home, la bé. La C.
La C, la Moreneta, que és sardanista, eh?
Ah,
sí. Vale, és més creïble, diu. Vale. A veure si és veritat.
Oh!
No! La mentida que va durar a Wikipedia va ser que Plató era un surfista hawaià.
Home!
Mira, això van colar a la Wikipedia?
Jo podria mig entendre la part de surfista, perquè poder sofista,
clar,
mal entès, mal gestionat, vale, confusió. Ja. Ara, el de hawaià jo no s'ho puc argumentar. Ja.
No.
Llavors, si en un examen contestes això,
clar,
què no t'ha de dir el professor?
Home, el professor t'ha de cardar un clatallot.
Sí, ja, busqueu ja en altres llocs. Dues dades també falses sobre ell van ser que va ser fundador d'una institució educativa anomenada Punahou, de Honolulu,
ah,
d'acord? I que va ser, atenció, editor de la revista femenina Cosmo Girl.
En Plató, això, eh?
En Plató, eh?
Sí.
Ostres, tu!
A veure, aquesta última...
Va publicar bastant... lo de la caverna, va publicar aquí a la Cosmo Girl.
I les noies, quan sortien de les coves... Oh! Bueno, bueno, bueno...
La Cosmo Girl.
Sí, aquesta última hauria estat un pèl perillosa tenint en compte l'època i el pensament generalitzat que hi havia. Escolteu, mira, si no, la frase que va deixar anar sobre les ànimes.
Plató.
Plató va dir... Les ànimes són, en origen, masculines.
Ah.
Les que viuen de forma indigna es reencarnen com a dones.
Oh! Carai...
Fuera. No, i espera, diversos filòsofs, diversos filòsofs deixaven anar frases com aquesta. Un altre exemple és la de Schopenhauer, que va dir: "Elles seran nenes tota la vida, només són atractives fins als 28 anys i mai posseeixen intel·ligència."
Collons, en Schopenhauer. El Schopenhauer. Estan caient tots avui, eh?
És gros, eh?
Ostres, Schopenhauer.
Sí, sí,
home,
sí.
Si te diuen això quan estàs estudiant filosofia, a batxillerat...
Déu-n'hi-do.
Et queda més, eh, el
sí,
personatge?
Sí, 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 sí. Però és que n'hi ha moltes, eh? És impressionant, eh? Va, seguim. A veure, molts científics es pregunten si l'experiment del gat de Schrödinger es podria fer ara i descobrir si el gat és viu o mort.
Ara, que es pot fer.
Ah, si és una capsa de vidre, no?
Eh?
Si la capsa és de vidre...
Mira, s'acaba ràpid, eh?
No?
Sí, vull dir...
A veure, ells diuen...
Agafar una caixa opaca, fotre-hi un gat i verí,
no,
clar que
veu...
es pot fer. Una altra
no,
cosa que sigui...
Saber si és viu o mort, el de teoria.
Cardes una GoPro a dintre.
Clar, exacte, una GoPro. Bueno, ells diuen que la solució...
S'acaba amb una GoPro, sí.
O la capsa de vidre, ja està. La solució, ells diuen que és un congelador ultrafred adequat per l'ocasió.
Com?
No sé si cal tant de problema, però vaja.
Quant de problema?
No sé. Però hi ha persones que ho veuen més fàcil. Per exemple, l'instagramer Alec Newman, el xiu-xiuejador de gats. D'acord? Ella segura que pot entendre's amb els gats i comunicar-s'hi.
Sí, sí,
això vol dir que si hi hagués això del teorema aquest, sí, podria dir, és viu o no?
Demanar-li al gat.
I faria miau. I
miau,
tot,
sí. Està, vale. Miau, espero que sí.
Sí, no sé. Sí, sí. Bueno, si no diu res és que no. De fet, no és l'únic, eh? Un grup d'investigadors ha intentat comunicar-se amb aquests animals i han comentat que els gats somriuen tancant els ulls i obrint i tancant les pestanyes. Això és el seu somriure.
De veritat, que de gent que no treballa n'hi ha totes les èpoques.
Si fa això, segons ells, doncs el gat està relaxat i content. Així doncs, representa que si tu fas el mateix amb la cara, ells poden interpretar també... Ui, t'està content el meu amo.
Ah,
vale, és això.
Però si al gat li importa una merda com
sí.
És igual,
el
ja,
gat,
és això.
El gat vol llaunes, ja
sí,
està.
Sí, sí. Però va, anem per l'Alec Newman, que
aquest,
va més enllà.
El que xiu-xiueja.
Sí, ell sap dir, vine aquí, en gaté o gateng.
I el gat ve.
Sí.
Gateng,
sí,
eh?
Ah, exacte, sí. I també sap dir menjar,
no.
Juga amb mi. Però va, és que el més clar de veure és vine aquí, perquè l'altre pots dir menjar i l'altre farà... D'acord. Vale? Llavors, anirem per aquí. A veure, la gent de les Borges Blanques, o sigui, com anem d'onomatopeies, anem bé d'onomatopeies. A veure, tens... Segons l'Alec Newman, el xiu-xiuejador de gats, com s'ha de dir vine aquí a un gat?
Aviam.
Opció...
Aviam, quines opcions teniu?
Opció A. Me...
Vale.
Opció B. Prrr. I opció C. Mic, mic.
A mi m'agrada la ser. A mi m'agrada la ser.
Perquè li agrada el mic-mic. Mic-mic. Vinga, anem a veure si és aquesta.
Oh!
Doncs no, nois, la resposta és...
Això vol dir vine aquí?
Sí, mira, ell anima la gent a fer-ho amb els gats del carrer i diu que funciona, vull dir que ho podeu provar. De fet, tenim un vídeo, sí, on ho prova una vegada, no li surt, i la segona sembla que sí que li fa cas.
Anem a veure aquest senyor, aviam.
How to speak cat lesson 2, which means, come here. Now this one's difficult, because normally, when you call a dog, they come. When you call a cat, you leave a message.
Yes.
But let's see if it works.
Provem-ho. El gat passa. Mira aquí. Uita!
Yay!
How
to speak cat lesson 2.
Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera.
A veure, a mi m'ha agradat la primera part del vídeo. Hi ha un gat mirant-lo pensant què car d'aquest idiota. Va, home, va.
I al final, clar que ve, perquè diu, bueno, que pari ja.
Sí, clar, aviam, què vols? Què vols? Què vols?
Vinga, va, parlant d'influencers que volen guanyar diners amb facilitat. Un influencer anomenat David Bertrand, no sé,
Bertrand,
més conegut com le Ragnar Le Fou, que vol dir el boig, va decidir gravar una situació bastant compromesa i discutible. Suposo que la raó va ser aconseguir més seguidors o més diners o inflar
com sempre,
el seu ego.
Sempre,
sí,
aviam,
sí,
sempre.
No ho sabem, però bé. Però vosaltres, gent de Vilafranca del Penedès, segur que sí que sabeu quina és aquesta situació que va gravar en David. A veure, som-hi. Opció A. Va posar càmeres al lavabo de casa seva sense que la família ho sabés.
Déu meu,
molt lleig.
Opció B. Va gravar dos delinqüents passant droga i acompanyant-los en les seves vendes.
Sí.
I opció C. Va gravar el seu propi enterrament estant ell viu.
Hòstia.
Simulant-lo.
Exacte.
Hòstia, jo crec que l'A,
Jo estic l'A o la C?
Jo crec que l'A, O sigui,
sí?
Per aconseguir, jo crec que sí.
Llavors la treia la B.
La B o tu? Pues la
no,
B.
No.
A mi m'és igual, l'A o la B la C.
La A, sempre que es discuteix entre la A o la C, és la B.
La B? Pues la B. Cap problema.
Tenim un oient fidel.
La A, no?
Bueno, bueno.
Va, pues vinga, va.
Vinga, va. Anem a veure si és la A.
No, hem dit la B.
No, dit la B.
Tampoc és la B.
Ah, tampoc és la B, la C.
No, no era cap, no?
Vale. No, va gravar el seu propi enterrament.
Ah, molt bé.
Sí, a veure, fort, perquè no ho sabia ningú, només la dona i els fills.
Bueno,
que
encara,
van ser
encara...
No, però espera't, perquè a mi també em va semblar encara, però la presumpta mort d'aquest home es va saber a través d'un comunicat per part dels fills on hi deia «Descansa en pau, papa. per què la vida és tan injusta? Per què tu estaves a punt de ser avi i encara tenies una vida per endavant? T'estimem, mai t'oblidarem.
Molt bé.
Clar, és molt gros això, perquè
això
la gent...
I això és molt gros. Simplement per aconseguir més followers.
Un cop fent entrenament va aparèixer amb un helicòpter sobrevolant la zona.
Au,
i van
bé.
Allà. Olé, sóc aquí! Molt bé! Fantàstic.
És que s'hauria d'accidentar l'helicòpter en aquell moment.
Sí.
I què?
És gros, això que és.
Què, la broma, ara?
Què?
Noi.
Sí, home, és molt gros, la gent.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A veure, qui l'ha encertat? Primera fila, sí? Ja està...
No. No, ningú.
La segona
no.
Tampoc.
Ningú.
Home, per favor, però quina gent. Mira, ahir va venir una gent que ho van endevinar tots.
Sí.
Eh?
Quins han portat,
quins
avui?
Han portat. En fi, per incompetència general, tots podreu aconseguir el magnífic lot de conserves.
Ferrer!
Vinga, va, salsa de calçots, allioli, mongetes seques per fer una bona calçotada, que s'ho emportarà...
Qui encerti la cançó de la Neus.
Gat i gos.
Gat i gos. Molt bé.
Ràpida.
La Marta, tu, com ha saltat.
Molt
doncs
bé.
Per ella van bé, les conserves.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Bona nit, bunkerins. A veure, Peyu, bueno, tu que ets d'Osona.
Digues.
Jair i Neus, vosaltres que aneu a la muntanya.
Mm.
Com pot ser que dieu motxilla? Motxilla, es diu motxilla en català. Encara de tant del revés que tothom digui motxilla. A veure si parlem bé, home, que no costa res. Vinga, va.
No.
No. Fer que la gent comenci a dir motxilla i deixi de dir motxilla d'una santa vegada.
Ha vist.
És com allò del pernil en dolç i aquestes coses que foten tanta ràbia, saps?
Sí, sí, sí.
Vinga, va. Sí. Puta Espanya.
Ha vist que estava agafant un to massa de renyar-nos i llavors ha fet la simpàtica al final.
Sí, és l'XD, és aquell riure de jeje.
És bromi. És bromi res.
Una veu molt maca.
Jo he dit motxilla, podria ser, però...
Pot ser que diem...
Aviam, parlem molt ràpid, no tenim temps, diem bestieses.
Home, i més que en diem, mort de Déu, si se'n diuen.
El que passa és que ja us hem dit moltes vegades, no busqueu el català correcte aquí, en aquest programa.
Una mica.
A més...
Sí, bueno, tu Neus el respectes molt al català, però...
Ho intentem.
Nosaltres som uns desgraciats.
Ho intentem, fem el que podem, però jo crec que el per on peca el català, diguéssim, no és en que hi hagi influència del castellà, que és evident que n'hi ha per proximitat a nivell de barbarismes. Per on peca el català és la gent que fa construccions estranyíssimes que no tenen res a veure amb l'idioma nostre.
I
poder també el 25% a l'escola, també.
Sí, no. Sí.
Tot plegat.
En fi, Neus, no sé si algú vol fer... Ho intentarem fer més bé,
sí.
Estimada oient.
Sí, la motxilla almenys es dirà
va,
bé.
Va, motxilla.
Vinga, va.
Si sentiu que dic motxilla, em cardeu un cop de puny.
D'acord.
Vinga, va. No, això ho farem
això
així.
Això s'ha fet així, ja està. Sí.
Marc de Molins de Rei té una pregunta.
Sí, hola, bon vespre.
Hola,
quan s'acabi la gira de Bunker Confidencial...
Sí.
Els acabareu penjant en algun lloc perquè tots els puguem gaudir?
No.
Ja sé que es va dir que no, però no us heu repensat.
Però tu què penses que som? Els grups de música aquests que diuen que pleguen un any i tornen al cap de 3 mesos?
No.
Aquí es premia a la gent que va a teatre. I la gent que va a teatre i veu allò, paga una entrada per veure allò i el preu és que l'altra gent no ho ha vist. Exacte. Si li faig pagar 25 euros a una persona i l'any demà ho publico a internet, aquella persona els ha pagat els 25 euros.
Ui, és veritat.
Llavors, això no es podrà veure enlloc, més que en el teatre. Una altra cosa és que ens posem d'acord amb algú i el teatre pugui perdurar més temps i es pugui donar oportunitat a que hi hagi gent que s'ha quedat sense entrada que tornin a venir. Però el Búnquer Confidencial només es podrà veure sempre, única i exclusivament, en teatre.
Quedeu-vos amb aquesta frase, sisplau.
Què?
Perquè rebo tants missatges de... I això ho penjareu, i això cada vegada que... Prou.
No, el que sí que heu de saber també és que si mai morim, estan gravats.
Sí, però guardats en una caixa de...
Porta.
Que els nostres hereus, amb aquella cosa que tenen els hereus de no voler treballar, vulguin viure, de vendre això, que ho facin, si ho volen, estan en el seu dret, que facin el que vulguin. Però nosaltres, en principi, no ho farem.
No ho farem pas.
El Búnquer, el programa de ràdio favorit dels intel·lectuals catalans. I també el teu.
Bones tardes, amics meus tots. Sóc en Quim de Sabadell. Volia fer una reflexió, perquè he sentit diverses vegades gent que truca al Búnquer i gent de Barcelona que van a viure a pobles i que no se senten integrats o tenen problemes per aparcar i aquestes històries, no? I us explicaré el cas del meu pare. El meu pare fot 71 anys que viu al poble i encara hi ha gent que li diu que era de fora, tu. Ah, aquest va venir de fora, aquest no és el poble. Quantes generacions fan falta perquè siguis al poble cada vegada?
Ostres.
I després una pregunta pel Peyu.
Sí.
Tens una hipoteca, tens una filla, estàs casada...
Casat. Ai,
estàs casat, perdó. Esteu casats els dos, vaja. Quan deixaràs de dir-li la meva xicota?
Mai.
Vinga, gràcies, adéu-siau.
Escolta, però en què l'afecta en el seu dia a dia, això, aquest senyor?
El deu posar, el deu posar nerviós, això.
A mi, el del casament va ser un pur tràmit a nivell administratiu, però d'esperit és la meva xicota. Jo ho visc així.
Però això vols dir que canvia ara? Ja ningú diu espòs i esposa, o
és
diu
que,
dona...
És que el del matrimoni ho trobo molt gros.
Crec que hauries de dir cònjuge.
Aquestes expressions de la meva dona, la meva senyora...
No.
Som xicots.
Hi ha molt xicots, és molt xicots, això.
És molt maco, i quan tingueu 85 anys serà més maco encara.
Home, encara més.
Digue-li concubí.
La meva xicota.
T'imagines? Estàs al metge allà amb el d'allò... Ara ve la meva xicota, que s'ho apuntarà a ella, que jo no me'n recordo de les coses.
I t'imagines que ve una persona de 17 anys.
Clar, que penses
alerta,
que és Schrödinger a la consulta.
Sí que és veritat, sí que és veritat que a partir de segons quina edat igual m'ho hauré de plantejar, perquè sona una mica raro.
Hi ha coses que quan ets gran, com a dos avis que em vaig trobar quan deia, què dius, maco? Estava molt bé, els dos tenien 90 anys, estava molt bé. Molt bé, què més ha preguntat aquest senyor?
Això del foraster, i és veritat que ets foraster fins al cap de molt de temps.
Si no has nascut al poble, portaràs l'etiqueta sempre.
Ja, però 70 anys.
71 són molts, Home, a veure, jo vaig anar a viure al poble on viuen ara els meus pares, a Garrigàs, quan tenia 4 anys.
4.
Ara en tinc gairebé 44.
No, encara no ho ets.
No,
de poble, no.
Ja m'ho diuen.
Bueno,
que ets de Barcelona. Jo?
No,
no, però i ho accepto.
Els primers 4 anys els vas passar a Barcelona.
Sí, 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 els vaig passar a Barcelona.
Ja està. Ja ho portes a sobre.
Sí, ja tens aire de Barcelona als pulmons.
Sí, el que passa és que a Barcelona diuen que sóc de Bosch.
Sí.
I clar, visc amb una esquizofrènia geogràfica.
Penseu que la gent de poble, l'objectiu principal que tenen és tocar els collons.
Sí, sí. Totalment d'acord.
Això us ho dic jo, que he sigut de poble tota la vida. Llavors, tu si ve un de fora i li pots anar fent la punyeta, tu què has de saber que ets de Barcelona? Aquí és on te disfrutem nosaltres, tu, deixeu-nos estar.
És veritat.
És el que ens fa gràcia.
És veritat.
És el que hi ha. Ja està. Els estrangers són de Barcelona?
De poble dieu que sou de Barcelona.
Hi ha gent que sí, jo no ho faig, això,
No.
Jo no ho faig.
Si va, com?
Quan vas a l'estranger i voltes... D'on ets?
Sí.
De Barcelona.
Sí. No, sí.
Jo ho faig.
Ara poder ja no, però ho he fet,
no.
Mil vegades.
Pots dir que ets de Catalunya, que llavors la gent els agafa un ictus però no saben què és.
Sí, es tornen molt bojos, quan dius Catalunya. També fa gràcia veure'ls la cara.
Al final t'obliguen a dir Barcelona perquè no saben... Clar, si no, el més proper conegut és Madrid.
Sí, no,
lluny, per exemple, a Tailàndia.
Sí.
D'on ets tu? Sant Feliu de Buixalleu. Ja. A veure la cara que posa un tailandès. Yes. Sí, el bar aquell.
El poble del Quim Mas Ferrer,
sí.
No?
Vale.
T'imagines un tio a Tailàndia.
A Ginebra, això de Catalunya no els agradava pas,
No?
Que els diés que era diferent d'Espanya.
Bueno. Em va passar a Itàlia, això, el primer dia, allà amb el de l'hotel. Vaig explicar això, el senyor de l'hotel?
No. Què li passa al senyor?
Espanyol, és a dir, no, esteso, I no, sí, complicato i tal. I estava baixant, ens estava acompanyant a l'habitació.
Sí.
En aquell moment es va obrir la porta de l'ascensor.
Sí.
Sortia un noi que no era pas italià, aquell.
Ah.
Jo crec que era pakistanès, que era el de manteniment.
Sí.
I en la discussió, que s'estava posant una mica tonta, va dir, té, porta'ls tu a l'habitació. I ens va portar el de manteniment
ens va acompanyar a l'habitació perquè aquell senyor ràdio. No li va fer gràcia el que li no? comentava.
Però en ell que li va, deixa estar, igual que Ginebra, ja farà la vostra.
Jo també, és veritat que també podia haver dit sí, ja estava.
No, sí, home, no.
Però arriba un punt que, hòstia, emprenya una mica.
Home, clar, que emprenya i que és un altre lloc, no,
cada excusa.
Ja està.
Tenim una última pregunta molt ràpid.
Sí, mira, l'Ari de Sant Feliu de Buixalleu.
Vinga, va, mira.
Jo sempre he dit, soc de Sant Boi de Llobregat, un poble al costat de Barcelona.
Ah, molt bé,
està molt bé. Ja,
remarques. I ara, que visc a Sant Feliu de Buixalleu, Sant Boi de Llobregat sempre serà el meu poble.
Molt bé, doncs que sàpigues que Sant Feliu de Buixalleu...
I he marxat d'allà i no hi tornaré mai més, però sí.
Sant Feliu de Buixalleu no se t'acceptarà mai amb aquestes paraules que has dit, però vaja, endavant.
Però bueno, ja no hi compta, suposo.
Però a la cara d'arrel, no? A mi em molesta molt la gent que es muda a poble i de cop agafa l'accent d'aquell poble.
Ah, no.
I se li oblida el
seu. No. Aquí tens raó, sí senyora.
Som del Baix Llobregat.
Som del Baix Llobregat, perfecte, molt bé. Molt bé, l'Ariadna.
Amb 4 anys com ell.
Ah, vinga, la pregunta, Ariadna.
Mira, doncs, vosaltres com li dieu al Malik? Malik, ring-ring, ombligo, llombrigo...
Malik.
Mira, és bona pregunta. Jo li dic Malik.
Jo crec que... Malik. Aprofito per fer boicot a la Coca-Cola. Una crida, sisplau. Vinga,
endavant. En fi, ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora.
Aviam què tenim.
A veure, notícia d'última hora. L'Organització Mundial de la Salut publica, un estudi en què conclou que les ones emeses pels microones contenen partícules cancerígenes. Tu. No! L'OMS demana als ciutadans dur immediatament els seus microones a la deixalleria per destruir-los. Recomana utilitzar guants i mascareta, tot i que dona per fet que si s'ha utilitzat l'aparell el cos ja ha absorbit la matèria. La Comissió Europea preveu reunir-se d'urgència per decidir les mesures a prendre, entre les que s'esperen la prohibició de venda de microones i la migració dels aparells al fons de l'Atlàntic. Noi, ja em sap greu si us estàveu escalfant el cafè amb llet ara mateix, però...
Oh, que malament.
Tranquils. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau. Adéu-siau.